El suplement, amb Roger Escapa.
Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
Bon dia, Roger.
3, 2, 1, seganya!
Com està, Joan Anton?
Envellint, a poc a poc.
Com tots.
Com tots.
Del néixer, viure, envellir i morir, què és el que et preocupa més de totes aquestes?
No, de fet, no em preocupa, però m'ocupa. És a dir, són temes apassionants. Per què envellim i per què morim? Ho considero preguntes fascinants.
No? S'ha investigat molt poc, no?, del per què envellir. Hi ha molt poques respostes.
No, sí, jo diria que s'ha investigat molt, però encara tenim correcte poques respostes. És a dir, encara no tenim un esquema científic clar, complet, de per què envellim i per què acabem morint.
A tu preocupa fer-te gran?
Sí. A veure, no és que em preocupi constantment, però sí que veus que deixes de fer coses que abans podies fer. I he desenvolupat, i ho admeto, com un sentiment d'urgència, com ara que estic fent el que m'agrada, estic gaudint una passada amb tot el que fa, Roger. És com si tingués pressa per viure, saps?
És aquella frase del Pau Donés de Jarabe de Palo, del viure és urgent.
Sí, és que no se m'escapi de les mans.
A ell que se li acabava la vida, no?
Exacte. Mm. Que no se'ns escapi de les mans la vida, no? Que això tampoc ens ho hem de posar com un deure que ens porti pressió, però...
I s'ha traduït mai amb aquesta cosa d'intentar frenar aquest envelliment, que li agafa tantíssima gent, no?
Tant.
De dir, escolta, aquestes... De quina...
Sí.
A tu ho dic.
Ah, no. No, jo el que intento és aplicar sentit comú i el que la ciència també ens diu, no? Intentar fer una vida el més sana possible, una alimentació sana, intentar controlar determinats... l'estil de vida, perquè hem vist que això influencia, i en parlarem, d'una manera tremenda, totalment impactant, no? Més allà d'això, jo no sóc, però si vols li dediquem un programa, ho vaig estar pensant a la taia perquè avui no hi haurà temps, si vols li dediquem un programa als que sí que donen un pas més i es congelen, o congelen el seu
cervell. Això és un altre capítol, ja.
Correcte.
Ja hi anirem un altre dia.
Per això et dic.
Sí. Però, per exemple, tu, allò de mirar-te al mirall i, per exemple, tu devies perdre el cabell aviadet.
Molt aviat, sí.
Quants anys?
Ai... potser als 30
els
pocs
implants,
ja començava...
Els implants no es posaven en aquella època.
No, però
dic,
tampoc...
Perquè ara ja no hi ets a temps.
No, però tampoc no me'ls hagués posat. És a dir, jo crec que hi ha una cosa bona, Roger, que és acceptar-se, no? Uh-huh. A mi m'ha costat, acceptar-me. No només pel tema del cap o dels pèls, M'ha costat per moltes coses. Des de l'adolescència a mi m'ha costat acceptar-me en moltes coses. Però jo penso que arriba un moment de maduresa que és molt important a la vida, que és quan t'acceptes. I això no vol dir que no vulguis millorar, evidentment, el sentit autocrític i de millora. Però no pots ser tan crític amb tu que siguis cruel, no? I ens hem de saber acceptar tal com som. Som així. Jo sóc el Joan Anton Català, tio. I sóc el Joan Anton Català per moltes coses, per la manera com penso, com opino, de com actuo. Torno a dir, això no vol dir que no intentem millorar, i jo he intentat millorar moltes coses, però al final hi ha una autoacceptació que penso que és important. I hem d'acceptar, no ens queda més remei que acceptar que envellim i que morirem. Això és una certesa tremenda i que l'hem de saber acceptar.
Avui a la Terra és plana, per què envellim? A què respon el procés científic d'envellir, Joan Anton?
Clar, és el que parlarem ara. No ho sabem del tot, però mira, totes les espècies vives envelleixen i moren. Et diré, Roger, que hi ha alguna excepció, però tampoc tindrem temps avui d'entrar perquè això és fascinant. Alguna espècie que és com si no fos eterna perquè acaba morint per ser predat, diríem, per ser menjat per predadors o per accidents, però que han desenvolupat un sistema bioquímic que és de rejuvenir-se. Però avui no tindrem temps, per tant, fem la simplificació. Tots els éssers vius envellim i morim. I això no té sentit, perquè tu penses i dius com és que l'evolució, que ha funcionat durant 4.000 milions d'anys en aquest planeta i que ha millorat a totes les espècies vives en base a la selecció natural, com dimonis ha permès l'envelliment i la mort? No hagués estat més fàcil prevenir directament ja sobre l'envelliment i la mort? Per què s'ha conservat aquest defecte que envellim i morim? No hi hauria hagut alguna solució que la natura s'hagués pogut inventar durant 4.000 milions d'anys per fer que els organismes puguem perdurar més? I aquesta Per mi és la gran pregunta.
Què determina quant dura la vida?
Aquí estem parlant, de Roger, del procés d'envelliment natural, eh? Vull dir que aquí no comptem accidents, morts violentes ni coses d'aquestes, eh? Doncs el que hem vist és que espècies diferents envelleixen a ritmes diferents, i això és molt fàcilment observable a la natura. Primer es va pensar, fixa-t'hi, uns pensaments una mica naïf, ingenus, però que tenen un punt, eh? Es va pensar que les espècies és com si tinguéssim un rellotge intern que fes tic, 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 tic. I que un cop passat els tic-tics que estem programats, doncs aquella espècie hem mort. Per exemple, els batecs del cor. No? En un moment es va pensar que les espècies teníem com un número màxim de batecs del cor. Un exemple, n'he portat uns que són molt clars, molt extrems. Una musaranya i un elefant, val? Fan bategar el seu cor 1.000 milions de cops durant tota la seva vida. Les dues espècies, de promig, eh? Els mateixos batecs, però la musaranya ho fa a un ritme de 1.300 pulsacions per minut, aguanta, i viu només un any i mig. En canvi, l'elefant ho fa a 28 pulsacions per minut i viu 70 anys. I dius, ah, mira, doncs aquí tenim una pista. Sembla que els batecs són els mateixos, però que el ritme al qual se'ls gasten, el ritme al qual viuen, no?, és diferent. Però no és una regla que es compleixi gaire, perquè, per exemple, els humans la trenquem. Nosaltres fem uns 2.000 milions de batecs al llarg d'una vida de 70 anys, amb un ritme de 60 pulsacions per minut, i això trenca la regla que acabem de dir. Però, tot i això, no deixa d'haver algunes pistes, com si hi hagués, sí, un rellotge metabòlic. Alguna cosa, que ara veurem que està ressonant amb un d'altres detalls, que és com si es anés gastant, com si tu al llarg de la vida anessis desgastant determinades coses, i quan s'han desgastat masses, doncs pringues.
Sovint parlem de l'evolució, aquí el suplement amb tu, i de com s'ha encarregat d'anar eliminant tot allò que és perjudicial per nosaltres, i ens ha anat fent d'alguna manera viure més temps. Per què no s'ha carregat l'envelliment, l'evolució?
Aquí està, Roger. I aquesta és una pregunta, jo diria, científica i filosòfica. El que passa que aquí la tractarem des d'un punt de vista científic. Per què dimonis l'evolució ha permès que l'espècie és viva, s'envellim i acabem morint? I acabes arribant, bueno, els científics que ho han estudiat, acaben arribant a una possible conclusió. Mira, l'únic que li importa a l'evolució, l'únic que li importa a la selecció natural és la teva vida, Roger, mentre siguis fèrtil, mentre et reprodueixis. Per què? Perquè els teus gens passaran a la descendència següent, i és sobre el que treballa l'evolució. El que tu et pugui passar quan deixis de ser fèrtil li importa un pepino a l'evolució. Per exemple, si tu desenvolupes una malaltia greu a les últimes etapes de la teva vida, la selecció natural no actuarà aquí. No té manera d'actuar, no pot actuar, perquè els gens, tu ja els has passat, els que haguessis de passar, no? Les mutacions que hagis pogut tenir amb els teus gens de l'envelliment no passaran a altres generacions, i per tant, l'evolució no hi pot fer res contra allà. Què vol dir tot això? Vol dir que segurament, per no dir-te segur, la natura ens ha optimitzat a totes les espècies vives fins que tenim edat reproductiva. I després ja no ens ha optimitzat. De manera que hi pot haver processos, i de fet hi ha processos metabòlics a les nostres cèl·lules, que estan superoptimitzats perquè mentre som petits i fins a arribar a l'edat adolescent i de reproducció funcionin perfectament, i després poden ser processos, aquests mateixos processos poden ser perjudicials per la teva última part de la vida. Mira, un exemple, els factors de creixement. Els factors de creixement són necessaris durant la primera etapa de la vida perquè tu et desenvolupis un organisme, pugui créixer, es pugui desenvolupar, però aquests mateixos factors de creixement podrien ser un factor negatiu a l'última part de la teva vida per provocar càncer, perquè el càncer és una manera de desbocada, no controlada, de creixement celular. Per tant, és com aquest balanç, aquest equilibri, no? La natura ha perfeccionat els organismes perquè ens puguem reproduir, la selecció natural ha actuat sobre això, però no ha pogut actuar sobre la part de la vida en què ja no ens podem reproduir, i això ha fet que hi hagi, diríem, malifetes o mecanismes que ens perjudiquen, però que no han estat afinats per la natura, sinó perquè la natura no hi ha pogut actuar.
Tu creus, Joan Anton, que la persona que viurà 150 anys ja ha nascut?
Aquesta és una discussió que hi ha en el món científic, i hi ha gent que diu que sí. De fet, vaig llegir que hi ha un científic extrem d'aquests, que molt provocador, que ha muntat una companyia farmacèutica, bueno, no va anar més d'una, contra l'envelliment, és bastant xarlatà, eh? Que diu que la persona que viurà 1.500 anys, ha multiplicat per 10 aquesta xifra, ja existeix. Sobre els 150 anys jo no t'ho puc respondre. El que sí que et puc dir és que la persona que se sàpiga documentada que més ha viscut 120 anys.
No, la Maria Branyes va superar els 120, no? Diria, el 117 potser va arribar.
117,
la Maria
Branyes. Va ser una senyora francesa que va arribar als 120, després va 117 i després hi ha una senyora
117
japonesa.
Era la Maria Branyes que es va morir l'any passat, que era la catalana més longeva, viva.
Correcte.
Abans segurament algú l'havia superat.
Correcte. Però el que et volia dir és que hem vist que hem augmentat l'esperança de vida, els humans hem augmentat, però el que no hem augmentat és la vida màxima. És a dir, aquests 120 anys, o aproximadament, semblen com un llindar. No hem aconseguit superar-lo encara. Diríem, hem posat, hem mogut la piràmide de la població cap a acostant-se cap al centenari, però encara no hem superat d'una manera clara aquests 120 anys.
Segurament l'envelliment, una explicació bastant bàsica, és que es pot considerar el resultat d'una sèrie d'acumulació de problemes que va arrossegant el nostre cos.
És aquest desgast al pas dels anys, que és el que dèiem abans, on la natura ens ha perfeccionat durant la primera part de la vida, però ens ha abandonat durant la darrera part de la vida.
O des de la vessant genètica de l'ADN, com un efecte de les mutacions de l'ADN, que al final ja ens deixa pajaritos.
Clar, acumulem mutacions. Cada dia, fixa-t'hi, cada dia es calcula que l'ADN d'una cèl·lula humana pot patir fins a 1 milió d'errors provocats o bé per mutacions atzaroses o per agents externs o simplement per errors que fan les cèl·lules. Afortunadament, les cèl·lules tenen mecanismes de correcció molt eficients. Però a poc aquests defectes es van acumulant. I fixa-t'hi, et donaré unes dades perquè vegis com, tal com anem fent anys, no? Anem tenint més possibilitats de problemes. La gent amb més de 50 anys tenim aproximadament 90 cops més de probabilitat de desenvolupar un càncer que els que tenen 24 anys. Quan superem els 60 anys, la probabilitat es dobla. Mm-hmm. I quan superem els 70 es torna a doblar la probabilitat. I això és com una indicació, no? Això s'estan acumulant cosetes, a poc s'estan acumulant cosetes que acabaran provocant l'envelliment definitiu i la mort.
El desgast metabòlic també pot jugar un paper clau en el fet d'envellir, suposo.
Sí, és el tic-tac aquest que dèiem, no? Uh-huh. Aquest tic-tac, l'acumulació o el desgast. Un humà, estem fets per 40 bilions de cèl·lules, en un sol segon, dins del nostre cos, tenen lloc 100.000 trilions de reaccions químiques. Clar, que això és un desgast tremendo. Mira, amb els primers 60 anys de la meva vida, en tinc uns quants, una mica més, 60, però no gaires més, eh? En els primers 60 anys de la meva vida, el meu cos ha processat la increïble xifra de 2 quintilions de reaccions químiques dins les meves cèl·lules. El que és increïble és que estigui viu, tio. El que és increïble és que puguem estar vius amb aquesta... Què vol dir això? Que en aquest ritme de generació de reaccions és fàcil que es provoquin errors, que hi hagi desgast, que es gastin coses, que hi hagi processos que cada cop funcionin més malament. I això seria un altre factor d'envelliment. Tot això es aniria acumulant fins que arriba un moment que s'han acumulat tants errors, s'ha acumulat tant envelliment, que allà sí, hi ha un moment sobtat, que és el moment de la mort.
I una altra possible causa a tenir en compte és l'acumulació d'oxidants.
Ah, sí, però aquí em sap greu, perquè hi ha tota una indústria muntada d'antioxidants, de rejuvenir en base a que no se sustenta en cap dada científica. D'on ve el tema dels oxidants? No, resulta que a la respiració celular, el procés en què les nostres cèl·lules respiren utilitzant oxigen, es creen com a subproducte productes químics que són oxidants que poden malmetre ADN i proteïnes. I això és cert, eh? De manera que en un moment determinat els científics van dir, doncs potser si reduïm aquest nombre de subproductes que es generen a la respiració celular, d'oxidants, potser podem rejuvenir o com a mínim frenar l'envelliment. I aquí es va muntar tot un negoci d'empreses dedicades a la cosmètica i altres coses en què van vendre la moto de que substàncies antioxidants et rejuvenien o frenaven l'envelliment. Això no s'ha sustentat en cap base científica clara. Ans al contrari, hi ha estudis que demostren que la generació d'aquestes espècies oxidants del nostre cos, de manera natural, són un senyal justament que el nostre cos necessita per reaccionar. I que si eliminem això, s'han vist efectes adversos amb ratolins i altres espècies on això s'ha pogut comprovar. Per tant, em sap greu dir, però no hi ha cap base científica que demostri que en humans les cremes antioxidants i altres coses antioxidants puguin allargar la vida.
També sabem que les cèl·lules no es poden replicar indefinidament.
Això seria un altre desgast, no? L'ADN es va duplicant, es va copiant, però hi ha unes parts de l'ADN que són les cues, els caps i les cues de l'ADN, que ara anomenem telòmers, que es van desgastant. Quan un ADN es duplica, es copia, doncs aquestes terminacions de l'ADN que estan al cap i a la cua s'escurcen. Això és un procés natural que sabem que existeix. De manera que una altra possible causa d'envelliment és s'han escurçat tant els telòmers, l'ADN s'ha replicat tants cops que ja no es pot tornar a replicar més. De fet, quan el telòmer, aquest cap i cua de l'ADN, és molt petit, la cèl·lula decideix no duplicar-se més, o fins i tot comet suïcidi en un procés natural, per dir, jo ja he arribat al meu límit. Podria ser també una causa d'envelliment, tot i que tampoc no és l'única causa d'envelliment, perquè coneixem espècies vives que tenen telòmers més curts i que continuen reproduint-se. Però podria ser una altra causa.
També hi ha altres factors que intervenen en tot aquest procés, no?, de l'envelliment.
Que és els que tu deies al començament. Sí. El que jo et deia al començament, els ambients d'ambient, els factors d'ambient, no genètics.
Factors ambientals, on has nascut, com has crescut,
correcte,
quin clima t'ha acompanyat.
Per exemple, quin estrès estic suportant. Saps allò de que dius, hòstia, el Joan Antoni han sortit, ara ja no, pèls blancs, no? De una persona que fa temps que no veus pel carrer. Hòstia, t'han sortit molts... Bueno, no li diràs, però ho pensaràs, no? O quina mala cara que fa. O ha envellit. Hòstia, feia molt temps que no veia el Joan Antoni, ha envellit en poc temps. Això són signes externs d'un procés químic que està tenint dins nostre.
També està demostrat que hi ha uns anys en què s'envelleix més, no? Que, bueno, és a dir, que hi ha moments de la vida,
clar,
que no té per què ser els mateixos de tothom, no, que un any no passa de la mateixa manera.
És això. Hi ha factors externs que t'impliquen la generació de determinades hormones que et fan que envelleixis més de pressa, com el cortisol, estrès, molta activitat, sobretot d'estrès, s'ha demostrat, bioquímicament parlant, que t'envelleix.
Més preguntes que no per respostes,
sí,
sobre l'envelliment, Joan Anton.
Però és fascinant.
Sí.
És fascinant. La pregunta, sí, per què envellim? Per què morim? No? I quins són els factors? I encara te n'he comentat uns quants, però n'hi ha més. I segurament és la combinació de molts d'aquests factors, probablement no n'hi ha un únic, que provoca l'envelliment i, finalment, el punt de la mort.
Aviat farem la congelació, Walt Disney.
Ho explicarem en un altre projecte. Deixa'm acabar en una frase. Ho vaig llegir també d'un científic, no recordo qui ho deia. Deia, la vida és simplement un parèntesi efímer entre l'eternitat del no-res. O sigui, quan ho penses, tota la vida de l'univers és un no-res, des del punt de vista nostre. La vida és un petit parèntesi que poses entre el no-res. És la vida que estem vivint ara.
Joan Anton Català, moltes gràcies.
A tu.